Veus.
Espai de ficció dramàtica, converses, cinema, música i literatura. Creat per Salvar Tesero, Xavi Capdevila, Sílvia Tortosa i Ruth Vilar. Benvinguts al Veus. Hem començat el programa d'aquesta setmana escoltant aquest sensacional tema del disc Algo Bueno de la Dizzy Gillespie Big Band.
Thank you.
Enganxa't al
Veus. Així comença Resurrección de Lev Tolstoy.
Por mucho que cientos de miles de personas, reunidas en un corto espacio de terreno al que se han apegado, se esfuercen en llenar el suelo de piedras para que no crezca nada en él, por mucho que limpien ese terreno hasta de la última brizna de hierba, por mucho que impregnen el aire con el humo del carbón y el petróleo, por mucho que corten los árboles y obliguen a marcharse a todos los animales y aves, la primavera, hasta en la ciudad, siempre es primavera. El sol calentaba, la hierba, revivida, crecía y verdeaba por doquier, no sólo allí donde no la segaban, no sólo en los jardincillos de los bulevares, sino también entre las losas de la calle. Y los abedules, los álamos y los cerezos silvestres abrían sus pegajosas y fragantes hojas. Los tilos veían hincharse los nuevos brotes, dispuestos a estallar. Los grajos, los gorriones y las palomas preparaban ya sus nidos con primaveral alegría, mientras que las moscas zumbaban junto a las paredes calentadas por el sol. Todo respiraba alegría: las plantas, los pájaros, los insectos y los niños. Pero los hombres, las personas adultas, no cesaban de engañarse y atormentarse a sí mismos y a los demás. Los hombres consideraban que lo sagrado e importante no era aquella mañana de primavera, no era aquella belleza del mundo, dada para el bien de todos los seres, una belleza que predispone a la paz, la concordia y el amor, sino lo que ellos mismos imaginaban para imperar unos sobre otros.
Així comença Resurrección de Tolstoy.
But I'm
No cal presentació, però pels despistats direm que és l'Imagine de John Lennon. Recull de premsa amb Sílvia Tortosa.
Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, de 74 años, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura, según ha anunciado de la Real Academia de las Ciencias de Suecia. La Academia ha destacado su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, la rebelión y la derrota. Es el primer escritor en lengua española galardonado desde que en 1990 se lo llevara Octavio Paz. Vargas Llosa obtendrá como premio 10 millones de coronas suecas, aproximadamente 1 millón de euros. En una primera declaración transmitida por el presidente del jurado del Nobel de Literatura, Vargas Llosa dijo sentirse muy conmovido y entusiasmado por el galardón. El escritor está en Nueva York, donde da clases en la Universidad de Princeton. Se había levantado a las 5 de la mañana para presentar una clase cuando recibió nuestra llamada a las 7 menos cuarto, mientras trabajaba intensamente, dijo el presidente del jurado. El autor de La ciudad y los perros, 1962, La casa verde, 1965, Pantaleón y las visitadoras, 1973, y La tía Julia y el escribidor, 1977, nacionalizado también español, es una leyenda viva de la literatura hispanoamericana. Su próxima novela, El sueño del Celta, se publicará el próximo mes de noviembre y el 10 de diciembre recogerá el galardón. Javier Cercas, Premio Nacional de Narrativa. Javier Cercas ha obtenido el Premio Nacional de Narrativa 2010 por su novela Anatomía de un instante. Con este premio, dotado con 20.000 euros, el Ministerio de Cultura reconoce la mejor obra de narrativa publicada en España a lo largo de 2009 en castellano o en cualquiera de las otras tres lenguas oficiales. A caballo entre la crónica, el ensayo y la historia, Javier Cercas ha intentado contar la verdad del 23F en este libro. Un asunto histórico con grandes tintes novelescos y un personaje, el rey, que según Cercas se colgó la medalla, aunque tuvo, junto al resto de la clase política, una actitud irresponsable en los años previos al golpe de Estado. Javier Cercas es licenciado y doctor en Filología Hispánica y profesor de Literatura Española en la Universidad de Gerona. Su primera obra es un libro de cuentos, El móvil, al que siguieron el ensayo La obra literaria de Gonzalo Suárez y las novelas El inquilino, El vientre de la ballena y Soldados de Salamina. El también columnista ha recopilado sus artículos en Una buena temporada y sus crónicas en Relatos reales. Su novela, Anatomía de un instante, analiza la figura de Adolfo Suárez, partiendo del intento de golpe de Estado ocurrido el 23 de febrero de 1981. Su obra ha sido traducida a más de 20 lenguas. Manuel Alexandre muere a los 92 años. El actor madrileño Manuel Alexandre, intérprete de películas como Bienvenido Mr. Marshall o Calle Mayor, ha fallecido esta semana en Madrid a los 92 años. Alexandre, que padecía un cáncer, llevaba días ingresado en la clínica San Camilo de Madrid, pues su estado de salud se había deteriorado. Secundario de oro del cine español, Alexandre trabajó en más de 300 películas, en obras de teatro como Luces de Bohemia, Atraco a las Tres y en series de televisión como Fortunata y Jacinta o Los ladrones van a la oficina. Nacido en Madrid el 11 de noviembre de 1917, debutó sobre los escenarios en 1945 y su debut en la gran pantalla fue Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García Berlanga, quien lo convirtió en un habitual de su filmografía. Michael Caine nos explica el final de Origen. El de Origen, la aclamada cinta de Christopher Nolan, es un final abierto a muchas interpretaciones, o quizá no tantas. Michael Caine revela la clave definitiva del apasionante viaje onírico de Nolan. Eso sí, si eres de los pocos que todavía no la has visto, no sigas leyendo. Tras años huyendo de la justicia al protagonista Dom Cobb, Leonardo DiCaprio, el hombre que se mete en las mentes de los demás mientras sueñan, se reencuentra con sus hijos en el jardín de su casa. Para comprobar que es real, pone en marcha su tótem, el objeto que le permite determinar si se encuentran dentro de un sueño o no. El caso de Cobb es una peonza. Si no deja de girar, es un sueño. El protagonista la pone a bailar encima de la mesa de su casa, pero en el momento en que la peonza parece que pierde fuerza, Nolan oscurece abruptamente la pantalla y nos deja con la miel en los labios. Un murmullo invade la sala de cine. Tras esta enigmática última escena, unos salieron de la proyección jurando y perjurando que todo seguía siendo un sueño. Otros, no menos convencidos, aseguraban lo contrario. El final de Origen es real. Y también los que defendían con vehemencia que no lo uno ni lo otro. Agnosticismo puro y duro. La intención de Nolan era dejarlo en el aire y que el espectador decidiera por su cuenta. Pero Nolan no quería un final abierto. Solo había que fijarse en los detalles, como ha demostrado uno de sus protagonistas. Evidenciando que la experiencia es un grado, Sir Michael Caine ha revelado la clave definitiva para que todo encaje. Y no es ni el anillo de DiCaprio ni la ropa que visten los niños. La respuesta está en su personaje. Miles, el mentor, maestro y suegro de Cobb y profesor de la Universidad de Ariane, el primer arquitecto de los sueños. En la escena de la peonza, que deja al final, que es cuando yo aparezco de nuevo, si yo estoy allí, es real, porque nunca he estado en el sueño. Yo soy el tipo que inventó lo de los sueños, dice el veterano actor en una entrevista con la BBC. Está claro entonces, el final feliz de la película es real.
Veus.
A continuació, compartirem amb vosaltres un parell de relats de l'escriptor i il·lustrador Shaun Tan. De fet, potser hauríem de dir a l'inrevés, il·lustrador i autor dels textos dels seus propis llibres. Shaun Tan té publicat a casa nostra volums tan interessants i tan destacables com l'àlbum il·lustrat El árbol rojo, com el relat gràfic sense cap paraula, basat estrictament en el dibuix Emigrantes, o com aquest Contes de la perifèria, on l'extraradi indeterminat d'una ciutat serveix com a escenari per als fets més extraordinaris. Comencem, doncs, amb aquest conte de la perifèria titulat El búfal d'aigua. Quan era petit, hi havia un gran búfal d'aigua que vivia al solar buit del final del nostre carrer, el de la gespa que ningú no tallava mai. Dormia pràcticament tot el dia i ignorava tothom que passava per allà si no era que ens aturàvem a demanar-li una adreça. En aquestes ocasions, se'ns acostava lentament, aixecava la peulla esquerra i assenyalava literalment la direcció correcta. Amb tot, mai no deia ni què estava assenyalant, ni quanta estona havies de caminar, ni què se suposava que havies de fer quan hi arribessis. De fet, mai no deia res, perquè els búfals d'aigua són així i no els agrada gens parlar. Per a la majoria de nosaltres la situació era massa frustrant. Si a algú se li acudia consultar el búfal, volia dir que el problema era generalment urgent i que requeria una solució simple i immediata. Al final vam deixar d'anar-lo a veure i em sembla que al cap d'un temps ell va marxar. L'únic que vèiem al solar era la gespa. I és llàstima, la veritat, perquè sempre que seguíem la seva filada peulla ens enduíem una sorpresa. Sempre acabàvem alleujats o encantats amb el que trobàvem i cada vegada ens fèiem la mateixa pregunta. com ho sabia? El segon conte que compartirem amb vosaltres d'aquest volum Contes de la perifèria de Shaun Tan es titula Figures de pal. Si són al mig del carrer, no és gaire difícil esquivar-les amb el cotxe, com ho faries amb una caixa de cartró o un gat mort. Si poses en marxa els aspersors, deixaran de deambular per davant de casa. També fugen de la música a tot drap i del fum de les barbacoes. No són un problema, són uns elements més del paisatge de la perifèria, amb les seves delicades cametes de filaberquí que es mouen a poc, com els núvols. I són des de sempre, des d'abans que ningú recordi, abans que tallessin els arbres per posar-hi cases, les figures de pal. Els adults no hi paren gaire atenció. La canalla, de vegades, les vesteixen amb draps vells i barrets, com si fossin nines o espantaocells. I els seus pares els renyen, tot i que sempre aleguen motius poc clars. «Per què no?», diuen severament. Alguns nois més grans es diverteixen apallissant-los amb bats de béisbol, bats de golf o qualsevol altra cosa que tinguin a mà, incloses les extremitats arrencades de les pròpies víctimes. Si se'ls colpeja amb prou punteria, el cap, un terròs sense faccions, surt volant pels aires. Llavors el cos es manté dret, impassible, i acaba reduït a estelles entre els talons i l'asfalt. La cosa pot durar diverses hores en funció de si els nois es troben més o menys. El cert, però, és que al cap d'una estona deixa de ser divertit. Resulta avorrit, fins i tot fa ràbia veure com es deixen fer sense plantar cara. Què són? Què hi fan aquí? Què volen? Pim, pam, pum! La seva única resposta és el so de branques mortes que cauen dels arbres les nits sense vent i uns forats aleatoris que apareixen als jardins de les cases, sots foscos a terra que es formen durant la nit. I tornen a aparèixer, ja hi podeu pujar de peus, al costat de les tanques i a les carreteres, a les avingudes i als parcs, sentinelles silenciosos. Existeixen per algun motiu en concret? Ves a saber. Amb tot, si els observes amb atenció durant una bona estona, no costa gaire imaginar que ells també deuen buscar respostes, que deuen voler trobar el sentit de tot plegat, com si agafessin les nostres preguntes i ens les tornessin totes. Qui ets tu? Què hi fas aquí? Què vols? All of these years
Pels enamorats de la pluja us oferim aquest I Love the Rain de Lenny Kravitz.
Veus.
Hear the sound of music drifting in the aisles. Elevator Prozac stretching on for miles. Music of the future will not tend to...
Dissecció.
It's only meant to repress and neutralize your brain. So get squeezed out.
Els estats de la matèria. La matèria és energia elèctrica que es presenta davant dels nostres sentits amb aparent diversitat. Estremeix pensar que allò que sembla tan diferent és en essència semblant. Tot és energia manifestada en forma de càrregues elèctriques. Aquestes càrregues elèctriques reunides de manera diferent constitueixen els elements que conformen l'univers. Així com els àtoms es combinen per formar molècules, aquestes s'atreuen entre si per conformar els diferents estats de la matèria, coneguts com a sòlid, líquid i gasós. La unió entre molècules es deu a l'atracció que existeix entre els seus núvols d'electrons. Si bé els electrons tenen càrrega negativa i sabem que càrregues iguals no s'atrauen sinó que es repelen, les molècules formades per nuclis atòmics, positius, amb els seus electrons, negatius, posseeixen moltes vegades núvols electrònics la forma dels quals és asimètrica, de manera que donen lloc als anomenats dipols permanents. Aquests dipols es formen per diversos motius. El primer és la geometria molecular, és a dir, la forma que adquireixen les molècules segons la posició que ocupen els seus àtoms en l'espai, que pot ser lineal, triangular plana, en forma de piràmide o altres tipus més complexos de cossos geomètrics. Un altre dels motius és la tendència major o menor que té cada nucli a traure els seus propis electrons, l'electronegativitat. Els dipols permanents fan que generi una zona amb densitat de càrrega negativa marcada i una altra de menys negativa que és considerada positiva. De manera que, com una substància està formada per milions i milions de molècules, aquestes s'atrauran entre si a través dels seus dipols. Quanta més atracció hi hagi entre les molècules, major tendència tindran a estar juntes en l'espai. Si trobem una atracció que permet que les molècules es moguin amb certa facilitat, l'estat que aquesta matèria presentarà serà líquid. En canvi, si les molècules ocupen llocs fixos en l'espai i la mobilitat és pobra, perquè aquestes forces d'atracció són molt intenses, es conformarà l'estat sòlid. Les molècules que tenen un núvol electrònic simètric, és a dir, que tenen les càrregues negatives distribuïdes uniformement al voltant dels nuclis atòmics, seran no polars, per la qual cosa no hi haurà atracció entre elles, de manera que es mouran lliurement en l'espai i la substància es presentarà com un gas. Podríem preguntar-nos, per què una mateixa substància al nostre planeta pot trobar-se en els tres estats? Per exemple, l'aigua, que coneixem com a líquid, com a gel i com a vapor. L'estat d'una substància no solament depèn de tot el que hem parlat anteriorment, sinó també de la influència de la pressió atmosfèrica i de la temperatura. Quan la pressió augmenta, s'afavoreix l'atracció molecular. Així les molècules s'aproparan entre si i s'atrauran amb major facilitat, la qual cosa generarà tendència a l'estat líquid i al sòlid. Per altra banda, quan baixa la temperatura, les molècules tindran menor energia i menor mobilitat, i per tant, l'atracció serà major i s'afavorirà la tendència a l'estat líquid i sòlid. És per això que l'aigua a temperatura ambient es presenta com a líquid, però una vegada que la col·loquem al congelador, quan assoleix la temperatura del punt de fusió, als 0 graus, se solidificarà. En canvi, en escalfar-la, arribem al seu punt d'ebullició, 100 graus, i comença a bullir, ja que venç a l'atmosfera que la pressiona i passa a l'estat gasós. Una cosa que crida l'atenció és que cada substància en la naturalesa té com a document d'identitat el seu punt d'ebullició i de fusió. No hi ha dues substàncies que coincideixin en aquestes temperatures. Si tenim un líquid, la temperatura d'ebullició del qual és de 100 graus i es fon a 0 graus, podem assegurar que és aigua pura. Si un líquid bull als 78 graus, es tractarà del conegut alcohol etílic o alcohol comú, i així per cada una de les substàncies que ens envolten. Podem descriure una propietat de l'aigua que no solament resulta interessant, sinó que ens fa pensar que els mecanismes físics i químics que la naturalesa usa no són casuals, tenen una lògica que supera la intel·ligència humana. L'aigua és l'únic líquid que en refredar-se, les seves molècules es col·loquen en una posició tal que fan que augmenti el seu volum. Això permet que la seva densitat, la relació entre massa i volum, disminueixi, de manera que el gel flota per sobre el líquid. Prova d'això la tenim en observar un glaçó en un vas d'aigua. Aquesta propietat permet que els llacs dels països de clima fred, quan es congelen a l'hivern, la massa de gel formada quedi flotant, de manera que es preserva el bioma o conjunt d'éssers vius del lloc, conservant-se també la calor interna de la llacuna. Si succeís el contrari, cada hivern moririen tots els éssers vius del lloc i no es donarien els cicles de vida al llarg del temps. Aquesta intel·ligència no pertany a l'home, sinó a la naturalesa. Què us sembla?
El otro día una emisora radial, un psiquiatra, doctor Luis, daba consejo matrimonial.
Marqué frío para esperar el por el level 85.
Hey, te llamo por una amiga que conocí en un website.
Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón.
Nueva y es de San Pedro de Macorís, you know, tierra de peloteros, where Sammy Sosa lives.
Le gusta beber jugo de papaya con anís
y narrar telenovelas, but love is blind as you can see.
Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón.
Solo quiero que me beses como besas tú.
You know I can't stop loving you, babe.
I said mambo.
Que me des su amor. vaya a disonar.
Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón.
Segur que no heu pogut evitar posar-vos a ballar amb aquest La llave de mi corazón de Juan Luis Guerra. Veus! Dotze dames i una reina és el títol de l'audiollibre que Enciclopèdia Catalana va editar recentment, on diverses actrius catalanes, com ara la Carme Elias, la Sílvia Munt o la Mercè Pons, llegeixen per nosaltres diversos relats de la Mercè Rodoreda, com per exemple Tard al cinema, El bitllet de mil, Darrers moments o En veu baixa. A la veu de Mercè Rodoreda hi ha, llegint diversos fragments de les seves memòries o cartes seves o declaracions seves, Carme Sansa. El fragment que escoltarem és el relat La mainadera en la veu d'Anna Lizaran. Primer de tot, per això, la Carme Sansa ens fa una petita introducció a la infantesa de Mercè Rodoreda. Les acompanya al piano Daniel Blanc.
Quan jo era petita, el mot dolenta em definia. Tenia un company que, com es cau als nois, era un tros de pa. Pallanga, babau, innocent i pastanaga. Recordo que jo tenia com a objecte preat una gran massa de matar jueus, de mida doble que la que acostumen de tenir. Cada vegada que ell em feia enfadar pel fet terrible de no obeir les meves ordres, li clavava un gran cop de massa al cap i el xicot sortia de casa meva disparat com un coet i bramant com un pollí. Al cap d'una estona, però, tornava, amb un gran bony allà on els cabells feien remolí, més dòcil que mai. A la porta deia, com si el crim l'hagués comès ell, «Em deixes entrar a jugar?»
«Vine'm aquí, cargolí de sargantana tripallonga! Riu, corre, riu, pallofinga boja! Ensenya les dentetes. A veure, una, dues, tres i mitja, que baixa per la geniveta avall. Alça els bracets, alça. Saps què fan les senyores? Seuen al saló i mengen dolços i totes diuen el meu marit, i tu i jo ens divertim. Cagallona, més que cagallona. Ensenya la panxeta. Més grassona que el colominet, que el conillet, que la perdiganya, que el pollastrí, que la tortureta, que la merlotinga, pixorrona fastigosa. Alça els bracets. Digues mosca, mosca, mosca. Bum! Mira al jardí. Posa'm una maneta darrere del coll. Així, veus? Bufandeta de seda. Veus la plugeta com cau? Mira l'arbre de xarolina i les gotetes per la panxona de les fulles cap a terra a engreixar els cucarrons i les paperolles tisora. Sents com enraonen sense parar? Són les senyores. Adelina, ensenya a dir papà i mamà a la nena. Se li asseu al davant i ben a poc que vegi com vostè mou els llavis. Digue-li papà, mamà. Se'ls ha d'ensenyar així, de mica en mica. Els nens petits són molt imitadors. Que pel sant del meu marit la nena sàpiga dir papà. Digues pellufo, pellufo, pellufo. Mira l'oreneta, mira el verderol, mira el merlotí amb tres cucs, el bec com corre, mira, 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 mira. Ara arriba una altra senyora, veus? La Neus surt a obrir-li amb el paraigua vermell i es diuen coses i també menjarà pastissos de nata amb forquilleta d'or, amb el dit petit amunt, i jo aviat et faré la lleteta de color de llesamí. Que estan bé soletes? Obrim el balcó. Aguanta't com una senyora. Els pauets al bassalet d'aigua. T'agrada? És fresqueta? Ve del cel, la fa caure el senyor de la barba, que viu a dalt de tot amb pantalons de núvol i gorra de núvol, i diu amén. Fes ballmanetes? No en saps? Oi que ets la més rebufona i la més petitona de les que han fet fins ara? Oi que sí? Oi que ets meva i ens estimem? Cap al braçolet. T'aixugaré els pauets amb la tovallola de color de blat de moro. Ben sequeta, que no se'ns engostipi, que no li surtin moquets. Què tens a la maneta? Un cabell? Això no es fa dolenta. No els has d'agafar, els cabells són bruts, sents? I tu sempre has d'anar amb les manetes de coralina, bruixeta. Si ve el dimoni per rongo, se't menjarà tota. De primer un ditet, després un altre, després els pauets, els genollets i la panxona de per dalt de teulada. Sí, senyora, no facis morrets. Se't menjarà per berenar i llançarà els ossets perquè riguin les cuques de fanalet. Sí, senyora, a fer bondat. Digues papà, mamà. Ara se'n va una senyora amb cinturó i arrissada. I tu ets més bufona perquè tens els cavallets escavallats com una escombreta de comuna. Digues pellufo, pellufo, pellufo. Pel sant del papà has de saber dir pellufo. Tornem al balcó. Vine. Oi que estàs marejadeta? Oi que ja no saps on tens el caparró? Et faré un vestidet de pallasso i anirem a fira, a riure, a ballar. Vestideta de pallasso aniràs.
Arde la Tierra Media. Retrasos, bancarrota, deserciones, boicot sindical y ahora fuego. Era lo único que le faltaba a la gafada película del Hobbit para engrosar su lista de desgracias. Un incendio de las instalaciones que el propio Peter Jackson tenía en Nueva Zelanda ha destrozado decorados que se iban a usar en la secuela del Señor de los Anillos. Las primeras informaciones apuntaban a que se trató de un incendio provocado y no tardaron en salir a la palestra los dedos acusadores que señalaban a los sindicatos de actores como culpables del desastre. Y aunque investigaciones posteriores han descartado toda sospecha criminal, señalan que el incendio fue accidental, provocado por un fallo eléctrico en el taller. Tras la guerra declarada entre los productores de la película y los sindicatos, no era descabellado pensar en una vendetta. Mochila. Permítanme limitar la onda expansiva de la tristeza por la muerte de José Antonio Labordeta a los territorios de la televisión, al menos en esta columna. Otros contarán con más criterio muchas cosas de alguien a quien sus amigos apodaban el abuelo. El profesor de instituto, el cantautor, el político, el escritor y hasta el actor ocasional se refundieron en el presentador de televisión. Aquel guía entre antropólogo y caminante disperso condujo a una numerosa audiencia por casi 30 capítulos de la serie Un país en la mochila. Y seguramente remitirá más de una vez en el futuro como prueba de la dignidad de un programa. La Bordeta era el perfecto sherpa de un viaje a pie, sin afanes de protagonismo, cuajado con conversaciones casuales donde se ayudaba de la retranca, la cultura cercana y la socarronería emboscada tras el bigote. La Bordeta y su mochila fueron hasta objeto de burla en aquellas tardes infames donde el Congreso de los Diputados debatía sobre la guerra de Irak. Allí, cuando tuvo que mandar a tomar por culo a algún diputado conservador que por fidelidad a su caudillo no le dejaba hablar, la Bordeta terminó de forjar un recuerdo imborrable. El del tipo sencillo que hablaba sobre un plato de borraja con la misma pasión que si fuera caviar. Aquella imagen de viajero por caminos sin gloria tenía algo de otro tiempo. Pero no de un tiempo pasado y perdido, sino de un tiempo que quizá no existió nunca. La Bordeta encontró su utopía en los caminos sin nombre, en la gente de una aldea que sabía de algo por la fuerza de la costumbre, en paisajes que nunca tuvieron glamour de postal. Retrató una España cordial frente a la patria cainita, humilde ante la desmesura, silenciosa frente a la vanidad. Se fue a buscar algo que echarle a la televisión que no tuviera sabor a televisión, sino a tierra. Una apuesta provocadora y hasta intransferible. Había que ser la Bordeta para hacer aquello y no caer ni en el paternalismo ni en la cutrez. Su legado televisivo permanecerá terco entre productos de usar y tirar, como sus canciones hechas a guitarrazos siguen siendo himnos a la utopía más asequible del mundo, pero siempre inalcanzable. El molino gira al futuro. Las aspas del molino volverán a girar a partir del próximo lunes, impulsadas por los aires del siglo XXI. Icono del paralel canalla, el centenario café concierto regresa 13 años después de su cierre, con unos vientos de modernidad que se respiran en el propio flamante edificio y que pretende prolongarse en la programación. Un espacio dotado de las últimas tecnologías en iluminación y acústica, que brillará más que nunca en la avenida con la sinuosa cortina de LEDs que decora su fachada. Josep María Portabella, director y actor de la compañía de Chanclets, alzará el talón con Made in Paralel, un espectáculo que busca honrar el pasado teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos y las inquietudes de la gente de hoy, anunció el director artístico, que ha contado con las colaboraciones de Roberto Alonso en la dirección coreográfica, Xavier Torras en la musical y la veterana María Araujo, responsable del vestuario, que insinuó que las plumas están de moda. Los creadores no quisieron desvelar detalles de un montaje que respetará el espíritu del local cabaretero y en el que participarán 22 artistas, alguna de ellas extranjera. Los que vengan movidos por la nostalgia hallarán la esencia. Es una revisión del género, agregó el director. Será un show multidisciplinar, con una banda en directo, humor, striptease, magia, elementos multimedios, una representación de las líneas escénicas que abordará la sala y que se abrirá al público el viernes 22. Queremos sorprender, emocionar y divertir, proclamó Elvira Vázquez, consejera delegada de Ocio Puro, la empresa promotora y propietaria del edificio y alma mater de una recuperación presupuestada en 15 millones de euros. Para ello, creó y preside la Fundación El Molino. Con las aspas ya en movimiento, las aspiraciones artísticas incluyen hacer cantera y descubrir talentos locales. Aquí cabe todo el mundo, afirmó Vázquez, que subrayó la polivalencia y diversidad de la infraestructura y se congratuló de la gran expectación generada. Somos muy pequeños pero muy altos. La frase de Vázquez resume la arquitectura del edificio, que quiso potenciar al extremo la verticalidad del original, según el arquitecto Josep Buigas, encargado del proyecto. Así, la pequeña sala para 250 espectadores sorprende con una altura de 30 metros distribuidos en 8 plantas. Hay 2 anfiteatros, una sala de ensayos y un club privado para los amigos del molino. el Golden Bar, con una terraza y una silueta de homenaje a Carmen Amaya. En el innovador interiorismo de Fernando Salas destaca el juego de iluminación y el color que permiten los LEDs que impregnan distintas zonas.
És el programa radiofònic que més ens sorprèn.
Ens acostem al final del Veus d'aquesta setmana i us convidem a escoltar aquest i tots els altres anteriors programes de les tres primeres temporades al nostre blog. L'adreça és www.radioveus.blogspot.com. També podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments al correu electrònic radioveus@hotmail.com.
Rebeu una cordial salutació de tots els que fem possible aquest programa. Ruth Vilar, Xavi Capdevila, Sílvia Tortosa i qui us parla, Salvar Tesero. Agraïm, com sempre, la col·laboració de la Mary Girós i del Sergi Capdevila.
I ens acomiadem amb un altre tema del disc que ens ha acompanyat durant tot el programa, Algo Bueno, de la Dizzy Gillespie Big Band.
Veus.